La idea d'aquestes dues hores que tenim per endavant, perquè la idea és plegar les dues, és, si heu vist el programa, una mica fer, jo ara faré la presentació del pla estratègic i llavors diferents persones aniran fent punts en concret que vam considerar interessants desenvolupar. Una mica la idea de la presentació és aquesta. Val? Aleshores, una mica el tema del pla estratègic és explicar-vos així, allò, per què estic aquí, no? Perquè expliquem, perquè explico el pla estratègic, que de fet és una feina... Perdó, me'n vindré cap aquí, millor. Aquí no molestaré. Doncs bé, la idea una mica era de que, clar, el pla estratègic anterior, és a dir, aquest ja és el quart pla estratègic que tenim, d'acord? Ens situem. Aquest és el quart pla estratègic que estem fent, val? Ha sigut una evolució de tota una sèrie d'anys i arribava el moment de dir, a l'últim, ens acabàvem el 2012 i aquest havíem de fer-lo del 2013, es va pensar del 2013 al 2016. Val? Aleshores, això realment ha sigut una feina de tot el Consell Tècnic, una mica, és el que us comentava abans, jo estic aquí perquè va ser el principi de dir, la fase aquesta de benchmarking, de començar allò, de dir, bueno, potser ha arribat el moment de que comencem a mirar cap a una mica cap on hem d'anar. No? Llavors, amb un consell tècnic se m'ha dit, pues, bueno, ja que ho has plantejat, pues, comença a buscar... Perdoneu, eh? Començar a buscar una mica cap a fer això, no? La fase de benchmarking, que és mirar a les altres universitats el que estaven fent. I també veure, pues, això, no? Com que estem en una realitat totalment canviant, anar veient fins quin punt havíem d'anar encaixant tota una sèrie de coses, de temes que estàvem començant ja a plantejar. No sé, per exemple, doncs donar-li més importància a tot el pla de formació, val? Tot el tema de la tecnologia mòbil, que doncs fa 4 anys està clar que ni pensàvem. Hi havia tota una sèrie de temes que teníem clar que havíem d'inquibir amb aquest futur proper. No? Llavors, això és tota la metodologia, tot el programa que vam fer al llarg de l'any passat, el 2012. Primer va haver-hi la fase de benchmarking, després ho van presentar amb un consell tècnic, se'n van començar a parlar, van definir els àmbits, si algú se l'ha mirat, no us faré aixecar mans, val? Vam definir això, no? Els àmbits, les línies, els objectius estratègics i els objectius operatius. Vull dir, vam començar-ho a fer, va haver-hi un primer esbós de línies, em penso en el primer consell tècnic vam fer àmbits i línies, a partir d'aquí van decidir que aniríem avançant, que aniríem treballant. Vam fer un grup de treball amb la Roser, del que s'havia fet amb aquest primer consell tècnic, vam fer un treball més, diguéssim, més de taula, de continuar-ho desenvolupant. Vam presentar-ho amb un altre consell tècnic, que aquest ja va ser totalment monogràfic del tema. Vam dir que estava clar, que abans en parlàvem amb en Lluís, el tema dels indicadors, no? Vull dir, vam dir, està clar que havíem d'incloure indicadors més correctes o menys, però que els indicadors s'havien d'incloure. I bé, una mica va continuar sent el mateix. Una altra vegada el grup de treball hi vam tornar a incidir, una tercera revisió per consell tècnic i finalment doncs, direcció, l'Antònia l'octubre va agafar-lo per fer això, l'última revisió i si ho veieu la presentació la fa la rectora per fer aquest tema més institucional, no? Donar-li aquest entorn més institucional. I ara doncs, estem amb la fase de difusió. El que està clar és que fer un pla estratègic senzill no és, perquè jo crec que si ara ens el tornéssim a mirar o ens el mirem qualsevol, realment les coses els pots posar, és allò, no? El tema dels calaixos. No? Una de les coses al principi era dir, ja ens tocaria poder fer la memòria més adequada en el pla estratègic, allò de lligar més, diguéssim, els grans àmbits. Però és que realment és molt difícil. Hem acabat, que jo crec que continua sent molt difícil, perquè, no sé, el tema de la gestió de la col·lecció, on la poses, la gestió de la col·lecció, que és el tema que sempre ens avalla, no? Per què? Perquè si fas, lògicament, el pla estratègic han de ser les línies cap a on volem anar, en certa manera, no? Llavors, no hem de fer un el pla estratègic no ha de respondre a l'organització interna, en certa manera, costa moltes vegades i li donaríem 50.000 línies, 50.000 voltes. I bé, al final ha quedat el que ha quedat. Val? Llavors, una mica què és el que vam veure a la fase de benchmarking i el que realment la universitat i que la rectora en el pròleg totalment reflecteix, són aquestes quatre paraules. No? L'expertesa de l'equip, això està clar, que per aquí és una línia que també hi hem de continuar treballant, la col·laboració en el pla, després en parlarem, vull dir, però surt moltes vegades, que som, i abans també ho parlàvem, som dels serveis que més col·laborem amb l'entorn, vull dir, els altres serveis tenen més la tendència de treballar dintre, no? Entre ells, i nosaltres aquesta obertura de treballar amb l'entorn, la voluntat de servei que està clara, que això hi continuem posant-hi això, molta voluntat, i el compromís amb la institució, també és un concepte que surt moltíssim, no? El compromís amb els objectius de la universitat és un tema que també recurrent. Jo crec, resumiríem, no? Diguéssim, l'esperit del pla amb aquests conceptes. Aleshores, els cinc grans àmbits són aquests, que ja dic, que podrien estar plantejats d'una altra manera, però finalment es va decidir que serien així. La part d'informació i comunicació, el tema de participar en els objectius de la UDG, la biblioteca i l'espai europeu, l'organització i l'equip i les eines i serveis digitals. Aquí, així a bote pronto, diríem, el pla de formació va a biblioteca i espai d'educació superior. Doncs no, està a informació i comunicació, al final, vam decidir, per exemple, no? El que dèiem que costa, vull dir, depèn de la línia argumental que vulguem seguir. Doncs es va decidir fer d'aquesta manera. Val? Molt ràpidament, cada àmbit amb les línies principals són aquestes, després, és el que dic, després cada persona en destacarem algunes. De l'àmbit 1, el que més destaquem és, lògicament, el pla de la biblioteca Forma i el tema de la captació de nous segments d'usuaris, que ja estem invertint molts esforços, després també en parlarem. En l'àmbit 2, que segurament és el més nou, vull dir que suposo que tots, no sé si aquest document l'heu vist, l'UDG Impacte 2012, bé, doncs aquí surt aquest àmbit surt d'aquí, vull dir, la importància, vull dir, com la biblioteca ha d'estar present amb tot el tema del campus d'excel·lència internacional, que és un tema totalment nou. Quin ha de ser el nostre paper aquí dintre? A l'àmbit 3, tot el tema de la política d'accés obert i els dispositius electrònics, que està clar, això, no? Que hem de pensar en mòbil, tot aquest nou món que tenim a davant. A l'àmbit 4, aquí està tot el tema dels espais, de la innovació tecnològica i de la gestió de la col·lecció. I finalment l'àmbit 5, doncs hi ha la part de la formació, que després la parlarem com a equip, també de fomentar el desenvolupament nostre. I després aquesta primera línia, que no en parlarem, però que és important perquè ja fa temps que ens avolta amb la Mònica, del tema de l'emmagatzematge i la recuperació de la documentació interna. No? Vull dir que la intranet està a punt d'explotar perquè hi ha massa documentació i hem de buscar nous sistemes. Ja fa 20 anys que treballem i doncs això, no? Que si les carpetes, que si el correu electrònic, tenim tota la informació dispersa en un munt de llocs i llavors és un problema i això amb aquests anys que venen ens ho hem de plantejar segurament. Val? Ja està, perquè aquesta és l'altra part. Ara, la presentació, sí, ja està. Ara l'Amàlia us explicarà la part del PUC.